Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bona tarda. L'EMD de Valldoreix i l'historiador santcugatenc Josep Maria Figueres han oficialitzat aquest dijous el conveni de donació de la seva biblioteca personal i hemeroteca. Es tracten de gairebé 12.000 exemplars que l'EMD gestionarà a partir d'ara a través de la Biblioteca de la Vila, un alt nombre de documentació que suposarà 10 anys de tasca d'incorporació i catalogació. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat interpretarà obres de Haydn, Mozart i Beethoven en el concert Clàssics Vienesos que tindrà lloc aquest 28 de març a les 8 del vespre al Teatre Auditori de Sant Cugat. Sota la direcció de Grigor Palikarov, el programa inclourà l'obertura Coriolà de Beethoven, el concert per a trompeta i orquestra de Haydn amb Luis González com a solista i la Sinfonia Júpiter de Mozart, la darrera que va compondre el geni de Salzburg. L'Ajuntament obrirà les instal·lacions per Setmana Santa perquè la ciutadania pugui fer esport en aquest període vacacional de les escoles. L'ESEM de Can Magí, de Mirasol i les pistes de Sant Francesc seran els equipaments que es podran utilitzar en dies i horaris marcats. La regidoria d'Esports continua amb aquesta aposta iniciada al Nadal amb més de 5.000 persones que van passar per aquestes instal·lacions. Ni multa, ni presó, ni res. La justícia ha decidit absoldre l'activista santcugatenca Berta Vidal, que va anar a judici el passat 19 de març, acusada d'un delicte de desobediència després que el 2022 intentés aturar un desnonament al carrer de la Indústria. Segons la sentència, no s'ha pogut provar que Vidal utilitzés un puntal d'obra durant el desnonament. Així, la santcugatenca no haurà de fer front a una multa de 600 euros. La petició que feia la fiscalia després de rebaixar durant el judici la demanda inicial de 9 mesos de presó. Amb la sentència de Berta Vidal, es posa punt final a gairebé 3 anys de procés judicial. I el primer equip del júnior femení vigent subcampió de la Copa de la Reina d'Hoquei Herba afronta la competició aquest divendres a les 11:20 davant el Sants a les quarts de final. La competició es disputa a les instal·lacions del Club Egara Terrassa. Les santcugatenques juguen davant un conjunt al madrileny amb qui ha empatat en els dos partits de la Lliga regular. En cas de triomf blau i negre, les de Guille Carnicer s'enfrontarien al guanyador del Club de Campo, vigent campió de la Copa de la Reina, i al Polo. Doncs això és tot per ara. Recordeu que la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari de la 91.5 de la EFE i constantment al web a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda i és moment de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Ho fem amb Fina Araque. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments comencem situant a la C55 a l'altura de Monistrol de Montserrat. La carretera es troba tallada com a conseqüència del pas de la Volta Ciclista a Catalunya. Està provocant aquesta cursa en aquests moments, en aquesta via, 2 quilòmetres de retencions en els dos sentits de la circulació. També destaquem en aquests moments a l'autopista P7 retencions a l'altura de Mollet del Vallès arran d'unes obres en sentit Girona. També altres trams de retencions a la zona del Vallès, a la mateixa autopista P7 intensitat entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès en sentit Tarragona. I a la C58 retencions d'entrada a la capital catalana entre Montcada, Reixac i el nus de la Trinitat. També destaquem complicacions encara a la ronda de Dalt. A l'altura de les Roquetes hi ha hagut un accident, la incidència ja està tot tirada, però encara hi ha retencions de 9 quilòmetres en sentit Trinitat des de l'altura de Sant Germà. De moment això és el més destacat. Bona tarda.
Gràcies, molt bona tarda, Fina.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Amb una tradició pesquera que es remunta al segle XVIII, Badalona ha estat històricament un punt clau per la pesca artesanal a Catalunya. No obstant això, aquest ofici està en perill d'extinció. Ramon Costa és un dels darrers pescadors artesanals de Badalona. Amb una vida marcada per la mar, Costa ha viscut en primera persona la progressiva davallada del sector, agreujada per la contaminació, la sobreexplotació i les traves administratives. Marxem fins a Badalona per parlar amb Ramon Costa i la nostra companya, l'Anna Clarà. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Ramon Costa. Ramon, què tal, com estàs?
Molt bé, força bé.
La pesca ha estat part de la història de Badalona des del segle XVIII. Com recorda els seus inicis en aquest ofici?
Fantàstics, perquè abans la mar no estava malalta, estava rica, i amb qualsevol cosa pescava. I semblava que estava bruta de vegades, però no, res, eren quatre dits a la superfície. A sota era cristallina.
En comparació amb ara...
De fondo era net.
Clar.
Sí, hi havia molt més pescada.
Com era la vida dels pescadors quan vas començar, en comparació amb ara?
Era molt més dura, era dura, no hi havia cap tipus de tecnologia, no portàvem ni emissora per connectar-nos a la terra, no hi havia ràdio, no teníem res. Les cordes eren... el nylon encara començava a sortir, però com que era car, era una cosa que desconeixíem, feien servir cordes d'espart, que et deixaven les mans,
adolorides, no?
Ui, sí, i amb butllofes, era de por. Era molt diferent. Els equips que portàvem de roba d'aigua tampoc eren perfectes com ara. Les barques eren més petites, no hi havia cap tipus de comoditat. O sigui, molt, molt diferent. Era molt més dur que ara.
I ara què trobes? Que la situació ha millorat o ha empitjorat?
Ha millorat amb això, amb tecnologia i l'altre, però ha fracassat amb tot l'altre. O sigui, la mar l'estan castigant molt, l'estan enverenant. I mira que fa anys i anys i anys que ho dic, això, eh? Però no hi ha res a fer, no hi ha res a fer. El poder i els cèntims, no lluitis, que no guanyaràs mai.
En alguna entrevista has mencionat que en els anys 60 i 70 la pesca va entrar en regressió, sí, a Badalona. Quines van ser les principals causes d'aquesta davallada?
I al principi de la, contaminació ja apretava molt. I els plàstics començaven ja a ser-hi. Però la contaminació, principalment per productes químics, que la depuradora va començar a tirar, ja va començar a enverenar la mar. I llavors moltes espècies ja va començar a anar en regressió, i així s'ha anat augmentant fins ara, que fan igual, eh?
Creu que la construcció del port va influir en la desaparició progressiva de la pesca tradicional?
No, això en absolut. No, l'únic que com van fer el port, el van fer en una zona realment contaminada, que encara ho és, però com que havien de fer el port, era l'excusa, havien de fer els pisos, clar, i pisos, i tot això llavors s'ha edificat, bé, ja està sanejat. No, res, aquells pisos estan sobre sorra contaminada. Passa que això no ho diran mai ells, però jo sí que vull dir-ho, perquè sé el que era aquell tros de litoral. I llavors, a partir d'aquí, ja va començar tot a quedar degradat del tot. I per això anem sempre en baixada, anem en decadència ara.
I creus que si la situació continua igual, la pesca acabarà desapareixent a Badalona?
Sí, lamentablement, sí. Sí, sempre que no hi hagi uns canvis radicals, hi hagi realment, no sé, coses, però és l'entitat de Badalona més antiga que hi ha hagut, més que totes. I potser d'aquí 2, 3, 4, 5 anys desapareixerem, inclús com a ciutat pesquera. Això també és un petit apunt, gràcies a la mala gestió que es fa del port, perquè aquest port ja és un port industrial. Abans, com es va fer, que aquí és un tema que jo podria documentar, sí, perquè aquest port es van fer gràcies a 3 persones. Aquí en tens una, que sóc jo, el meu cosí, que era el patró, i un senyor, un farmacèutic del carrer de Marc, un senyor Serantill, que vam anar a veure en Jordi Pujol, el president, 3 o 4 vegades al Palau, i ens va dir: Badalona, tindreu el port pesquer que fa tant d'anys que aneu darrere. Oh, perfecte. Oh, que bé, que bé. Venim aquí, que em van fer una entrevista aquí a la Terme, als 25 anys. Els 25 anys em van fer... Que jo arribava d'allà i tot se sap, no? Ostres, què? Dic, sí, Badalona, tindrem el port i tot això. Els polítics, els buitres, què van fer? Home, senyor Costa, senyor aquí, senyor... I tu pensaves per dintre, senyor collons. M'entens? Pensaves tot això... I t'en daves compte que semblava que et volien ajudar. Home, perquè tindrem la dàrsena deportiva, perquè la joventut d'aquest de ciutat doncs pugui fer... No, res, de tot això, res. I avui en dia, perquè el port era port pesquer, deportiu. Després va ser port deportiu, pesquer, i ara és port deportiu i prou. S'ho han quedat tot. I les dàrsenes pesqueres que teníem, com que en saben molt els polítics com volen, en saben molt, eh? No dic del què. Què van fer? Pues no teníem gel, no teníem amarres, no teníem llonja, no teníem ni gasoil, no teníem res. Les barques que havien de venir, que eren de Badalona, que estaven fora, ja no van poder tornar mai més, aquestes barques. Per què? Perquè no hi havia cap mena de per poder estar abastecir, no hi havia de res. I per tenir la barca lligada, i després haver d'agafar un camió en el pes, portar-la allà, vés a buscar la neu, bueno, això no van venir. I els que havien de venir extras, que volien venir, tampoc van poder venir. Llavors aquí van dir, bueno, que ens en queden? Si en queden, llavors, per aquell temps, potser en quedàvem 40 o 50. Aquests 40 o 50, com que no teníem res, anaven desapareixent. El que era gran ho plegava, o es moria, si mateix. Què va passar? Pues, que cada vegada menys, i pensaven, calla, ells mateixos ja van plegant. I per comptes d'ajudants a l'administració i ells, ens anaven apretant els tornillos, cada vegada més perquè tinguéssim més difícil sobreviure. Clar. I així es va fer, i així es continua fent.
Quin paper juga la contaminació en la desaparició del peix i la dificultat per mantenir aquest ofici actualment?
Bueno, aquesta és una de les més importants, perquè contra l'administració estem acostumats a lluitar-hi, bueno, aquí i allà, però contra la contaminació no, perquè...
És un fet inevitable ara mateix.
No, sí, és evitable si no ho tiren. Per exemple, Barcelona té 9 rieres, 9, i 2 rics. Si aquestes rieres, com plués, baixessin nutrients i baixessin aigues de la muntanya, seria una riquesa pel mar, però com que només baixa la porqueria, perquè van connectar totes les rieres al clavegram. I, esclar, tot es barreja. I llavors la depuradora què fa? Tanca l'entrada d'aigues del col·lector i fa vomitar les rieres, i per això hi ha aquests pastels a la mar.
I des del teu punt de vista, creus que hi hauria alguna acció concreta que l'administració podria fer per revertir aquesta situació?
Si volguessin, esclar. A més, avui en dia, que la força ciutadana en té molta, però ja no hi ha ningú que lluiti. Ja està acabat, això. Jo era un dels últims que lluitava i he estat 30 anys lluitant-ho i fet tot el que he pogut. Res.
Anem a parlar una miqueta de la teva professió, no? La teva família ha estat vinculada a la pesca durant 4 generacions, si no m'equivoco.
Sí.
Com veus el futur d'aquesta tradició?
Acabada, lamentablement acabada. Si no hi ha un canvi dràstic, i estem que ens manin uns polítics que ja entenguin amb el sector, no, perquè el problema és que el qui et mana no entén res de la situació, ni entén res. Es documenten, s'informen, tenen un assessor, això, que ja entén menys que ell, segurament, i ja està. Llavors, no li veig cap mena de futur. A Badalona, amb la pesca, no n'hi veig.
Els teus fills es van dedicar a la pesca.
Sí.
Però ara estan pensant en deixar-ho o...?
No, dos continuen. Sí, perquè saps què passa? Que ja tenen també l'aigua de mar barrejada amb la sang.
Clar.
I és molt difícil deixar això, perquè ells ho han mamat de petits.
I els que sí que ho han deixat?
Són els que van anar a la mar, així, jo no tinc res, això, o qui guanyaré més o menys, o el que vulguis. Aquests han plegat. I però el que ho porta dins no saben, jo diria ara, no vaig a dir una tonteria, gairebé no saben fer l'embun canuto, però això era abans. Avui sí saben fer l'embun canuto i sense canuto. Però la situació no és gaire bona. Llavors, dels 5 fills que tinc, 2 van en mar encara. Van en mar. No mar, no, en mar. Vol dir a dintre mar, eh? Perquè la gent això no ho entén. Pensa que anar a mar per un pescador és anar-se a banyar els peus, a la platja o banyar-se. Però en mar vol dir que vas a dintre mar, eh? Bueno, m'agrada que ho entenguis. Doncs llavors aquests nois han hagut de marxar de Badalona.
Perquè aquí la pesca
sí,
està...
Sí, l'un està embarcat amb Arenys, amb un barco d'aquests que surten només 6 mesos l'any, perquè peix espasa, taurons i hòsties d'aquestes, estan aquí. I l'altre està al Mar del Nord. Allà, allà la pesca radical està allà.
Ostres,
sí.
Quin canvi, no?
Molt.
I tu estàs contenta que continuïn amb...
No, perquè ell és molt perillós. Abans m'envia uns vídeos i unes coses que dic, escolta'm... Yeah. escolta'm, no, no, no.
Podries tornar cap aquí, no?, que estaries més segur.
No, 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 no. Està allà, i li agrada. I, esclar, com que és molt jove, aquí diu, papi, aquí si tinc la sort que puc aguantar 4 o 5 anys aquí, això és tot solucionat.
Però també està bé, no?, que continuïm la tradició.
Sí, sí, sí.
Fa pena, perquè al final no és aquí, a la seva ciutat.
Clar, al fons m'agrada molt, perquè porti il·lusió, perquè aquí venim de rebesavis, besavis, avis, pare, per banda i banda de pare i mare. Llavors, que això desapareixi, i desapareixerà l'argot, el nostre, el que parlem, que ens entenem, i tot això, és que desapareixerà tot.
Sí.
No, això no.
Sembla que si no ho mantenim, no?, al final,
sí,
per mala sort. Com era el dia a dia dels pescadors?
Era maco.
Tens records especials d'aquella època?
Sí, home, tant, dels 9 anys que jo he estat trepitjant la sorra de mar. Dels 9 anys. I ja sortíem amb la barca, que vol dir avarar, avaràvem la barca, i després la trèiem, que volia treure, i així. I llavors, i anàvem a rem al principi, eh?
A rem?
A rem, sí, home.
No, clar.
Que no hi havia cap gota de tecnologia. I els primers motors que vam posar eren, pesaven molt.
És que ara mateix ens fa difícil no recordar una miqueta
això. Sí, no, bueno,
i més els que hem nascut ja amb tota la tecnologia.
Sí, és que la gent... Anàvem a rem. I de vegades una travessia a rem que podia durar mitja hora o tres quarts d'hora, que anaves a 3-4 milles lluny, això era mitja hora o una hora. De vegades es podia convertir en 5-6 hores, això.
Mare meva.
Clar,
depenent de...
Perquè hi havia moments que, per comptes d'anar endavant,
clar,
anaves enrere, depèn de la ratxa de vent, lo forta que
era...
De
les condicions, no?
Allò, per comptes de trigar una hora, en trigaves 4 o 5, però era maco, perquè el teu enemic era la natura, era la naturalesa.
Sí.
I els pares, els meus, els de meus cosins i tots, perquè tots venim de la mar, què t'ensenyaven? A tenir un ull a la feina i un ull al temps. Vigilar els núvols, el que feien, perquè els núvols et parlen, diuen, ei, que faré això,
sí,
faré... i si no ho faig avui, ho faré demà. T'avisaven. I llavors t'ensenyaven el que era com ells havien començat, que no hi havia televisió, no hi havia meteosats, no hi havia res.
Clar, no hi havia res.
I llavors, a més, es regien pels signes del temps, o sigui, l'humitat, la barca, si feia ser, si sentien els sorolls, la unió de la mar de lluny... Saps? Tot això t'ho transmetien, trepitjaven la sorra, si era tova, deien, ui, malament.
Ostres, també la sorra et diu coses.
Sí, la sorra que va amunt i avall, l'aire que va amunt i avall, si tu la trepitges i s'ensorren els peus, mal temps.
Ostres, mira, va bé saber-ho.
Sí, mal temps, segur, segur. I si és forta, pam, bon temps. Ja pots posar pals i sortir. Però si s'ensorra, sí, pals, però per fer amunt la barca.
Exacte.
Parlo com si les barques es deixin a la platja.
Sí.
Això ha desaparegut, eh? Ara aquí a Badalona tenim dues postals, que són dues barques, així,
i
ja està.
Però,
la platja dels pescadors, eh?
Ja. I ja per anar acabant, vull fer un recordatori d'alguna frase que has dit algun cop, i és que tu deies que després d'un dia dur de fred a l'hivern, al matí següent ja tenies ganes de tornar-hi.
Sí.
Què té aquest ofici que encara t'apassiona tant?
Oh, perquè dic, és que formes part de la natura, tu. Ella és a 10 vegades 100, les que vulguis, més forta que tu. Però tu pots ser algú, potser més llest, i la pots intentar enganyar. I no ser mai valent, perquè si ets valent se't menjarà la mar que avui o demà. Se't menjarà. Has de ser més aviat prudent, covard tampoc, però prudent, respectar-la. Sí, i llavors, com teníem... O una tragantona, perquè n'hi havia moltes abans, eh? Aviam, tu saps el que és de la sortida? Que et fotin un cop de mar i no quedis ni un fil eixut de tota la roba. I fins al cap de 8 o 10 hores no tornaràs a terra, al pic de l'hivern, i allò se t'assecava a sobre, perquè el que tenies de reserva també estava mullat, perquè tot sonava la barca, tot a treure aigua galledes.
Però malgrat això, tu volies tornar.
I tant. No, no hi ha... Com arribaves a casa i et dutxaves i menjaves així, ja voldies dir, aviam demà, a veure demà. Demà faré això, demà faré aquí, demà aniré allà, demà això. Era superació. Adversitat igual a superació, sempre.
Realment és un ofici que t'ha marcat.
Si el portes dins, no el pots deixar mai. Inclús dormint. Perquè els sòmits tothom somia un, somia això, allò, l'altre. No? Són imprescindibles, no? Però els pescadors moltes vegades somiàvem amb la mar. La mar, i tant.
Molt bé, doncs, Ramon Costa, expescador badaloní.
Sí.
Un plaer haver-te tingut aquí al Connectat
i
haver-nos explicat la teva experiència.
Pues moltes gràcies.
Please, mommy, please, mommy, oh, oh. Never seen anybody do that thing to do before. Okay, say, say.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb...
Les dificultats en l'accés a l'habitatge al Prat són una realitat que ja era ben present fa un segle. Així mateix ho recull la investigació que ha dut a terme durant els darrers 4 anys i mig Joan Ignasi Salcedo del Moral, una recerca que eixampla la que va dur a terme en el seu moment un altre historiador local, Jaume Codina, i que de fet ha estat sufragada amb la beca que porta el seu nom. Per saber-ne més, marxem cap al Prat Ràdio, on tenim el nostre company Lluís Rodríguez Alonso. Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda, així és. I per conèixer amb més profunditat què és aquesta beca d'història local, comptem via telefònica amb la Marga Gómez. Ella és la directora de l'Arxiu Municipal i cap de Patrimoni de l'Ajuntament de Prat de Llobregat. N'hem parlat en altres ocasions. Marga, explica'ns en què consisteix aquesta beca.
Bé, la beca va sorgir... Primer ja era una inquietud en vida del doctor Jaume Codina d'afavorir la recerca al Baix Llobregat, que era un tema que ja, quan ell vivia, ja preocupava, perquè cada vegada hi havia menys estudis d'història per la dificultat de la recerca, pels pocs estímuls que tenien els investigadors, i això ja era un tema que el preocupava en vida. Arran de la seva mort, el 2007 es convoca per un acord de tots els grups municipals la beca de recerca Jaume Codina. I des d'aleshores, amb més o menys continuïtat, la beca s'ha anat portant a terme i ja tenim un foliment d'edicions. D'aquesta beca han sortit diferents estudis sobre la història del Prat i del seu entorn més immediat, que és el que marquen les bases de la convocatòria, i per ella han passat els noms més significatius de la gent que està fent recerca en aquests moments al Prat.
En aquest sentit, què aporten aquests estudis a la història pratenca?
De fet, la voluntat de la beca era premiar propostes de treball, perquè aquesta és la condició de la beca. El que es premien són propostes d'estudi, que després hi ha un termini de temps per desenvolupar aquest estudi i que té una dotació econòmica que tampoc és molt, molt elevada, però que és important per a algú que fa recerca, perquè normalment la recerca està molt poc reconeguda econòmicament. Aleshores, què aporta? Doncs gràcies a aquesta beca hem aconseguit o bé actualitzar estudis que ja existien sobre algun aspecte de la història local, jo que sé, algun dels treballs que hem fet sobre camins, origen del delta, que són coses que ja existien, treballs previs, però que se'ls ha donat ara una nova mirada a partir de noves fonts d'investigació o arran de noves troballes, i d'altra banda s'han impulsat treballs totalment nous, com per exemple el treball sobre les dites i frases fetes, que és una beca guanyadora del 2010 del Joan Puig Malet. És a dir, hem anat incorporant temàtiques que no s'havien investigat encara.
Doncs tot un exemple és precisament la que s'ha presentat aquesta mateixa setmana, perquè eixampla el coneixement, les investigacions que va fer el doctor Jaume Codina i que dona nom precisament a aquesta beca i que ja va fer sobre habitatge. Saludem per això a l'Ivan Conde Pérez, que ja és amb el seu responsable d'aquest estudi que s'ha presentat aquesta mateixa setmana. Què tal? Bona tarda, Ivan.
Molt bona tarda. En aquest treball, Joan Ignasi Salcedo repassa l'evolució demogràfica històrica dels primers dos terços del segle XX a la ciutat del Prat, eixamplant i evolucionant una tasca històrica historiogràfica que el mateix Jaume Codina va encetar en el seu moment, posant el focus en concret què hi ha darrere d'aquestes grans xifres de població. Precisament estem al costat del Joan Ignasi Salcedo. Joan Ignasi, molt bona tarda.
Bona tarda, encantat.
Per la gent que per primer cop senti sobre aquest informe, sobre aquest projecte BACAT amb la beca Jaume Codina, de què tracta exactament? Què ha volgut buscar amb aquesta recerca que ha durat més de 4 anys?
Sí. Doncs en principi nosaltres el que jo personalment he volgut és desenvolupar un estudi sobre l'evolució de la població del Prat entre 1900 i 1965 per donar-li una miqueta de continuïtat a l'obra que havia fet Jaume Codina, l'historiador del Prat, que havia arribat fins a la dècada dels 20 aproximadament. Aleshores, una miqueta estudiant els padrons municipals i les llicències d'obres particulars pel que fa al tema dels habitatges, doncs hem volgut donar continuïtat a aquest estudi que havia iniciat en Jaume Codina.
Una època de moltíssims canvis a Catalunya, però especialment a la ciutat del Prat, s'ha trobat amb dificultats per una època que és tan extensa, no? 6 dècades, que vostè mateix comentava que la població del Prat s'havia multiplicat per més de 7. Com ha sigut aquest procés també que hi hagi un fil conductor en una època de tant canvi?
Bueno, està a base de les fonts documentals que disposava. Els padrons municipals d'habitants, hem analitzat 13 padrons municipals d'habitants des de 1900 fins a 1965, que és el que ha permès fer un discurs de l'evolució de la població a cada moment històric. I aleshores, amb això i aquest buidatge de les 1.500 llicències d'obres particulars, hem pogut també veure com ha evolucionat el Prat urbanísticament i com s'havia intentat donar solució, jo crec que fallida, el tema de la dotació d'habitatge a aquesta població, no només la que ja residia al Prat, evidentment, que anava creixent, sinó la que s'incorporava a través dels fluxos migratoris.
Quins van ser els principals problemes d'aquesta acollida? Com ara comentava, d'una quantitat molt alta de població, l'absència també d'oferta habitacional, però exactament quina conseqüència en el dia a dia dels ciutadans del Prat va tenir aquesta manca?
Els problemes que s'hi van trobar tota la població del Prat van ser diversos, no només el tema de l'habitatge. Jo m'he centrat més en l'habitatge per haver de concretar en algun concret, no? Però hi havia problemes d'escolarització, hi havia problemes d'assistència sanitària, hi havia problemes d'infraestructures, tots aquests, no? El que passa és que ens hem hagut de centrar en aquest. I aleshores, com afectava? Doncs, evidentment, en el tema de l'habitatge, que és el que hem estudiat més a fons, amb l'aparició de bosses de barraquisme i, bueno, que eren situacions que realment les autoritats de l'època, el franquisme, no va saber donar una solució factible, no? I es va arrossegar fins que hi va haver una producció de pisos important a finals de la dècada dels 50.
De tota aquesta recerca, que moltes coses segurament ja coneixia, no? per vostè mateix, hi ha hagut algun aspecte, alguna xifra o fins i tot alguna anècdota que hagi descobert o que li hagi sorprès?
No, la història de vegades és molt avorrida i d'anècdotes no en tenim, no? L'estudi és un estudi en profunditat. Sí que hi ha hagut algunes coses que han cridat l'atenció, sobretot la presència del barraquisme més enllà d'aquelles 3-4 llocs que la gent normalment ja per tradició oral ens havien dit que existien, i pel que fa a les immigracions, potser una que sí que a mi personalment m'ha cridat l'atenció és la d'origen de Llorca, de Múrcia, que teníem coneixement de que tant a Catalunya com a Barcelona, a la província, hi havia hagut una forta arribada de població procedent de Múrcia, però al Prat jo diria que poca gent realment feia la idea de que doncs Múrcia precisament encapçala la llista, el rànquing de ciutat no catalana que més aporta el Prat durant 5 padrons, entre 1939 i 1950, o sigui que va ser una de les qüestions que més em va cridar l'atenció d'aquest estudi.
També desmunta vostè en aquest estudi alguns dels mites potser fora del Prat que no es coneixen tant, però que el Prat tenim molt assumits, com que no, en les expansions urbanístiques de les empreses la paperera i la seda, que en el cas de la paperera va ser una iniciativa pròpia de l'empresa i vostè, no, amb documents demostra que no, i després, per exemple, amb la seda, que es pensava, o que hi ha gent que pensa el mite, no, que van ser cases per la seva forma, que eren fins i tot, no, per càrrecs importants de l'empresa, però que en canvi eren per treballadors, oi?
No. Les dues iniciatives són iniciatives de l'empresa, eh? Vull dir, la paperera ho posa en marxa al carrer Prat, cantonada amb Gaiter, i és una estructura més de pisos elevats, no? Per treure el màxim rendiment a aquella finca, que hem de pensar que aquella finca estava als afores del poble, aleshores, eh? Per això sortia molt a compte i la van muntar allà. I el cas de les cases de la seda, exactament igual, és una iniciativa de la pròpia empresa. Però el que jo intento explicar és que aquestes iniciatives no són una cosa voluntària que van fer, no, sinó que es van veure forçats per les circumstàncies i perquè la legislació fins i tot els obligava. No? I en el cas de les cases de la seda, certament no són, segons el projecte, vull dir que jo no és que m'inventi res, està escrit el projecte, són cases que estaven pensades pels treballadors. I en els dos casos, tant a la paperera com a la seda, són pisos que es posen a disposició dels treballadors mitjançant un sorteig amb uns lloguers econòmics, i això no vol dir que, evidentment, en el cas de la seda potser li toqués algun contramestre o algun cap, algun encarregat, però en principi les cases eren pels treballadors.
Les dificultats de la població d'aquelles dècades és difícil comparar, però en comparació amb les actuals es pot establir alguna mena de paral·lelisme o la situació era molt més pitjor en aquell moment?
Jo crec que era manifestament pitjor en aquell moment en tots els aspectes. No? Avui hi ha tota una xarxa social, diríem, que ajudaria, no? Les persones que arriben, fins i tot, malgrat el greu problema que teníem actualment també d'habitatge, això no hi ha cap dubte, de preus i de possibilitat de disposar de pisos, en aquella època no hi havia cap garantia, o sigui, t'havies de buscar la vida. Molta gent venia a treta per l'oferta agrícola i industrial que tenia el Prat, potser fins i tot des d'origen ja venien a paraulat al lloc on anirien a treballar, però el que es trobaven és que no tenien un sostre on poder viure, no? Coses que ara també estan passant, evidentment, però no amb aquella magnitud. S'estan donant casos, aquest matí ho explicava mateix, de rellogats i de barraquisme, no en el nivell dels anys 50 i 60, però també s'estan repetint alguns fets històrics.
El seu estudi, quan era un projecte, podríem dir, va ser premiat amb la beca Jaume Codina de Recerca d'Història Local l'any 2019. Com d'important són aquests guardons, per una banda pel reconeixement, però també per l'aportació econòmica?
L'aportació econòmica és el de menys, vull dir, perquè estan molt poc pagats, per dir-ho així, no? I la recerca s'ha de fer. El que és important és mantenir la recerca històrica. Jo crec que això és fonamental. I al Prat tenim la sort de tenir aquesta beca de recerca d'història local, i jo crec que entre tots hem de fer un esforç perquè aquesta beca, que ja insisteixo que no té una dotació molt modesta, doncs es pugui continuar celebrant. Jo crec que això és fonamental, no només per nosaltres, sinó per les generacions futures. La memòria històrica no existeix si no hi ha recerca. És imprescindible.
Doncs, Joan Ignasi, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, gràcies.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Sense saber què d'agrair. Pugui haver-hi un món on tu siguis amb mi. Camino vers la meva fi.
No et desconnectis. Connectar.
Hola, sóc la Natàlia i m'agradaria escoltar la cançó de Gran Via de l'Aitana i el Quevedo perquè li vull dedicar a la meva millor amiga que està complint el seu somni de treballar del que li apassiona i què millor que aquesta cançó per celebrar-ho. Gràcies, adeu.
Vive en Madrid pero no suele salir. Que lo de anoche fue una excepción. Nos vimos en un pre y todo comenzó ahí. Bebiendo hablábamos de nada y a la vez de todo. Y nada más llegar al party nos besamos. Pero me pidió que todo fuera escondida. Que no debían enterarse sus amigas. Y yo no sé por qué, pero si preguntan, bebé, diré que no fuiste tú la que me besaba con inquietud. Mami, me tienes bellaco, pero ¿por qué tanto misterio? Con la nota no sé cómo. Lo que yo sé es que si fuiste tú la que me perraba con ese culo. La confusión me tiene dándole vueltas, mala mía. Y si te esperan en casa porque duerme en la mía.
Solo quiero verte otra vez pa' que en secreto me des. En nuestro hotel en la Gran Vía, recógeme a las 3 si quieres. A mí tu corazón no me lo des, porque esto no es amor, es solo sexo, yeah. Tremenda fantasía tú y yo sin parar. Si no te amo, no lo tomes personal. Mi cama sigue fría, ven a calentarme. Tranquilo, tú confía, nadie va a enterarse. Guardé con otro nombre tu tel. Nadie puede saber, nadie puede saber. Lo que esta noche hagamos los dos, nadie lo puede ver.
Diré que no fuiste tú la que me besaba con inquietud. Mami, me tienes bellaco, pero ¿por qué tanto misterio? Con la nota no.
Yo sé que si fuiste tú el que te volvió loco conmigo. En el coche vamos dándole vueltas a Gran Vía. Tú no duermes en tu casa, tú duermes en la mía.
Esa gata es una yal, bichillal como Batman. Pide lo que quieras, yo me encargo. Uña hecha, mami, y el pelito largo. Estoy esperando que me digas de hacer algo pa' caerla donde esté, yeah. Que yo me conformo con darte una vez al mes. Esa noche no se va de, yeah. Mi mente entonces, ¿por qué no repetirla otra vez? Yo no sé cuál es tu fantasía, pero sí cuál es la mía. Y no hay sitio, fecha ni hora, pero está tu bebé. Sé que no me conocía y que lo menos que querías era enamorarme, pero es que ya es tarde, bebé.
Sorry, bebé, pero no creo en amores, no. Dime si quieres pasarla bien. Pero no le pongas corazón, pongámosle la piel. Diré que no fuiste tú el que me besaba con inquietud. Te tengo bellaco, pero ¿por qué tanto misterio? Bebé, baja la nota, no lo tomes tan en serio.
Diré que sí fuiste tú la que me perraba con ese culo. La confusión me tiene dándole vuelta, mala mía. Y si te esperan en casa, ¿por qué duermes en la mía?
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
No sé qué hacer, llevo rato viéndote en la disconsola. Sé que el alcohol es lo que te controla. Se me acercó y ni siquiera dijo hola. Bailamos toda la noche reggaetón y quiero.
Encima de cualquiera llevo venta. Vamos a tirar la casa por la ventana. Y si la
se acabe la noche. Pedí pal de roce, estoy puesto pa'l roce. Baby, lo que no quiero es que se acabe la noche. Pedí pal de roce, estoy puesto pa'l roce. Lo que yo quiero es que te pa' y acabe en el día. Pa' poder verte toda la noche de abajo arriba. Pusieron la canción de cuando te despedía. Tu mirada picará como la de aquel día. Yo lo que quiero es que te pa' y acabe en el día. Pa' poder verte toda la noche de abajo arriba. Pusieron la canción de cuando te despedía. Tu mirada picará como la de aquel día.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Aquest dijous arrenca el Festival de Cinema d'Autor de Barcelona, que fins al proper 6 d'abril projectarà a diverses sales de la capital catalana diferents propostes emergents. Entre elles, un amb segell Potablava, l'espot que ha creat el pretenc Santi Gila, que reivindica el fet de gaudir d'una pel·lícula en comunitat en el millor espai possible, a les sales de cinema. Marxem cap al Prat Ràdio, on ja hi tenim a Luis Rodríguez Alonso per conèixer tots els secrets d'aquesta producció.
Què és el cinema?
El cinema volia ser com una espurna, o potser com una flama que comencés una mena de revolució.
Les revolucions són perilloses.
Fixa't si n'era de revolucionari, que parlava dels misteris de l'amor, el descobriment, però també del patiment i la por.
Por? I per què la gent volia sentir por?
Perquè era una mena de cerimònia, com quan els nostres avantpassats es reunien al voltant del foc, de la llum, de les ombres. I d'allà hi naixien històries, simulacres, vides possibles.
Vida en ombres és el nom del curt que presenta el pretenc Santi Gila pel Festival de Cinema d'Autor, el de Barcelona, que arrenca avui dijous. Què tal? Bona tarda, com estàs, Santi?
Molt bé, moltes gràcies. Llavors, per convidar-me.
Explica'ns, perquè el títol homenatja la pel·lícula de Llorenç Llobet Gràcia, del 49. Què tenen en comú?
Bueno, és un... De fet, les dues pel·lícules doncs, parlen una miqueta de l'amor al cinema, no? I aquesta era una mica la idea del curt, que era fer un homenatge al fet d'anar al cine, a la litúrgia de com un espectador va al cinema i el que viu a dins de la sala.
De fet, parles del cinema com una espurna, el mateix curt.
Sí, el cinema és un lloc on passen coses, on es desperten emocions, on vivim mons imaginaris. I doncs això és una cosa que hem d'homenatjar de vegades. I sembla ser que avui en dia doncs, està morint una miqueta aquesta idea del cinema, no? Uh-huh. Amb això de doncs, noves plataformes que sorgeixen i tal, i que fan que el cinema és aquest espai tan únic vagi desapareixent. Llavors, els hem de tenir... Per sort, aquí al Prat tenim un cinema molt important i molt especial que sí que manté aquesta espurna, una mica.
Precisament, t'anava a preguntar per això, per l'ús cada cop més habitual de les plataformes, i aquí també reivindica, no?, que el cinema és el que es fa al cinema i el que s'emet pel cinema, i que, per tant, les plataformes han d'estar com més en segon pas.
Sí, a veure, han de conviure, no?, aquests dos espais, no? O sigui, crec que és interessant que tinguin les pel·lícules una vida en diversos espais, no? Un primer lloc és el seu lloc normal i natural pel qual estan fetes, que és el propi cinema, i després a casa poder gaudir d'aquestes pel·lícules, com abans ens compràvem VHS o sí. DVD o Blu-ray, no? Però ara, doncs, el més semblant és les plataformes. Tot i que és veritat que les plataformes tenen una mica de trampa, perquè a vegades les pel·lícules aquelles interessants potser acaben caient en l'oblit i desapareixen una miqueta del mapa. Llavors, també s'ha de tenir en compte amb les plataformes.
Com reps aquest encàrrec per part del de fer el curt?
Doncs, mira, jo estic relacionat amb aquest festival des del seu inici, o sigui, sempre he estat col·laborant d'una forma o altra, sempre dins del departament de l'equip d'audiovisuals del festival. I, bueno, doncs, ja fa uns anys, a la segona edició, vaig fer jo l'espot, diguéssim, i aquest any el director tenia en ment, el director del festival, el Carlos R. Ríos, tenia en ment fer un spot de televisió. Llavors, ell tenia una idea al cap, que era una pantalla en blanc, no? El concepte de que la pantalla es quedi en blanc i deixi d'existir el cinema una miqueta, no? Uh-huh. Llavors, a partir d'aquí, d'aquest somni que ell va tenir sobre aquest tema de la pantalla en blanc, doncs me'l va explicar i vaig reflexionar i se'm va ocórrer aquesta idea d'una litúrgia, d'una espècie d'espectadors que entren al cinema i que en el fons estan contemplant aquesta pantalla en blanc, no? I què vol dir això? Doncs una pantalla en blanc em semblava superinteressant perquè una pantalla en blanc és el blanc, la suma de tots els colors, però també pot significar la buidor absoluta. Llavors, em sembla molt guai el joc aquest de mirades i tal. I, bueno, crec que hem creat una peça molt interessant, molt autèntica, i estic molt content, la veritat.
La suma de tots els colors, que podria també ser, no sé, una metàfora de la suma de tots els gèneres, per dir-ho d'alguna forma, cinematogràfics.
Exacte, o sigui, és la suma de tot, no? Tot el que passa al cinema, no? Tot el concepte de globalitat que té el cinema, que pot parlar de qualsevol cosa, no? Des d'amor, terror, tot el que són les emocions humanes.
Què té d'especial al cinema? Tu parles això, no? D'una litúrgia...
Sí, bueno...
No sé si, de fet, això, que comentàvem abans amb les plataformes, si s'està perdent o no...
Jo crec que, en el meu cas, per exemple, parlaré del que jo sento pel cinema, no? Perquè a vegades jo vull ser cineasta perquè m'agrada molt el cinema. I sóc molt friqui del cine i de veure pel·lícules i tal, no? I realment, doncs, vull que, per exemple, el meu fill segueixi aquesta tendència d'estimar el cinema, gaudir de pel·lícules, gaudir de les emocions que es viuen, que a més ens ajuden a vegades amb els nostres problemes perquè podem sortir, no?, de la nostra vida i de cop i volta entrar en un altre món. I això és algo que s'ha de mantenir.
Explica'ns una mica, perquè el curt, evidentment, la gent del Prat ho reconeixem fàcil, no?, que surt al Teatre Modern, el Teatre Modern, que originalment el seu ús primigeni, de fet, va ser una sala de cinema. Com ha estat rodar el Modern i donar-li un altre cop aquest ús?
Doncs molt interessant, la veritat, perquè hem de dir que des del Prat ens han posat una catifa per treballar. Vull dir, realment no em va costar gens preguntar a la Film Office del Prat i ens van donar carta blanca per fer el que volguéssim. I llavors estem superagraïts. I vam haver de reconstruir una miqueta, no?, l'espai perquè s'assemblés a una sala de cinema. I, bueno, el José Arias també del Modern ens va ajudar moltíssim amb això. I hem de dir que el Teatre Modern és un lloc especial i que sí, jo tinc el record de petit d'anar al cinema allà, perquè també s'havia fet cinema en aquella sala.
Sí, sí.
I llavors, bueno, connecta molt perquè, mira, de fet, vaig rodar un curtmetratge fa uns anys que es deia Satana, que també el vam rodar a l'Artesà quan encara no estava reconstruït, i també al Modern, que també ho vam convertir una miqueta, no? Llavors, lligo aquestes dues peces perquè és com un pont entre la meva última peça que vaig rodar i aquesta, que espero sigui l'inici de moltes més coses.
Com bé deies abans, tu portes molts anys vinculat al DA, al Festival de Cinema de Barcelona, en aquest sentit, de cinema d'autor. Què té d'important també, doncs, això, no? Per persones, doncs, que vulguin presentar, doncs, allà les seves peces audiovisuals. Quina importància té el DA per ells?
Crec
I per
que,
tu, també.
Sí, no, el DA s'ha convertit en, segurament, la plataforma més important del cinema emergent català i espanyol. Això és un lloc on s'hi ha d'estar. Vull dir, el DA està fent que sorgeixin molts cineastes i que tinguin un espai on poder parlar i on poder explicar les seves pel·lícules. No només per la projecció de les seves pel·lis, sinó també perquè té un lab, i té un lab és un lloc on els projectes que encara no estan acabats puguin tenir una visió i tinguin un lloc per començar a moure's a dins del mercat audiovisual. I crec que és un lloc molt interessant per després passar, diguéssim, a lligues més altes, tipus Festival de Màlaga o altres festivals, potser encara una miqueta per sobre. Però a nivell de cinema emergent, crec que Aldà és el lloc més important ara mateix del cinema espanyol.
Com una mena de testeig, no?, podríem dir.
Sí, sí, és el lloc on molts dels cineastes que estan triomfant ara a grans festivals, o fins i tot festivals que, tipus Berlín o Cannes, doncs han passat abans pel Aldà. I això parla molt bé de tot l'equip que hi ha programant les pel·lícules, tot l'equip que està fent que apareguin aquestes pel·lícules. Hem de dir que són 120 pel·lícules programades i més de 50 curts. És molt material. I està molt ben seleccionat.
En aquest sentit, no sé si ens podries recomanar alguna de les pel·lícules, alguna de les propostes tant que hi ha doncs, a aquesta edició 2025.
Mira, arrenquem amb una pel·lícula superinteressant, que és La Fúria, que recomano molt a tothom, que properament estarà als cines. Però és que hi ha moltes pel·lícules, ja des d'autors superconsagrats, tipus Leo Carax, el Hong Sang-soo, que és un cineasta coreà molt interessant, molt cinema espanyol, hi ha la secció Un Impulso Colectivo, que és on estan tots aquests autors més potser petits del cinema espanyol, però que parlen de coses superinteressants. I de fet, jo recomano a tothom que entri a la web, que miri la programació, perquè és molt extensa. Em costaria molt ara triar certes pel·lis, però realment és una programació excel·lent.
Tot això es farà a Barcelona, però, eh?
Sí, aquest any les sales on es podran veure les pel·lícules són el CCCB, la Filmoteca, el Zumzeig i l'Aribau. Molt bé. Casa Montjuïc, perdó.
Sí, correcte. Quines són? Explica'ns una mica, també, que tenim aquí i que et portem molt de tant en tant. Sí. Volem aprofitar també per parlar de la teva trajectòria. Explica'ns una mica, doncs, això, els teus orígens també en el cinema. Tu vas estudiar a l'ESCAC. Una miqueta també, doncs, a banda has fet referència doncs, a Satana, que és aquest curt que has fet, però també has fet molts més curts, també, al llarg de la teva trajectòria.
Sí, bueno, des que vaig estudiar a l'ESCAC, vaig fer un màster a l'ESCAC abans d'haver fet la carrera de comunicació audiovisual, però va ser gràcies a aquest màster de direcció a l'ESCAC em va ajudar o que em va empènyer una miqueta a començar a rodar, no? Això va ser cap al 2010, i des de llavors he fet com 6 o 7 curtmetratges. Bueno, molt, diguéssim que jo tinc un estil molt personal i potser una mica abstracte o difícil d'entendre a vegades, però és el meu estil i això, amb això, doncs, a muerte, no? I bueno, doncs mira, ara l'últim que vaig rodar va ser Satana, que va ser aquest curt, que és una adaptació d'una peça de Joan Brossa, que bueno, vam fer al Prat amb gent del Prat, gent que ja no està amb nosaltres, i que realment va ser una peça molt interessant, que després va tenir un circuit en centres culturals, museus, etc. I a partir d'allà jo vaig fer una parada, diguéssim, en el món del cineasta, diguéssim. També vaig ser pare i això va fer també que jo sortís una miqueta d'aquest mundillo. Però, bueno, he estat seguint treballant en audiovisual, soc productor audiovisual al Gran Teatre del Liceu. I ara amb aquest, diguéssim, curt, espero també reprendre una miqueta aquesta vocació per crear cinema, que en el fons, això ho he comentat últimament amb gent, però quan tornes a provar-ho, et dona una energia que necessites tornar al rodatge, al món del rodatge. És un món que li recomano a tothom, ja sigui per fer qualsevol aspecte d'un rodatge, però es viu una energia especial quan rodes.
Per tant, aquest curt ha estat una mica també com el mateix curt, no? Una espurna, potser, per tu?
És una espurna, totalment, amb molta energia. I, bueno, també és veritat que tinc alguns projectes que estic intentant tirar endavant, i, de fet, també amb algú d'aquí del Prat, amb l'Àngel Roldán, tinc un projecte, estic escrivint un guió de llargmetratge i esperem que algun dia sorgeixin aquestes noves propostes.
Per tant, no haurem d'esperar gaire, no?, per tornar-te a portar.
Tant de bo. No vull passar uns altres 8 anys sense veure't.
Escolta, una pregunta. Què vols que s'endugui al públic que vagi a veure? Perquè, evidentment, doncs, el curtmetratge Vida en Ombres es podrà veure, no?, durant tot el festival.
Sí, i de fet està penjat a YouTube i a les xarxes del festival.
Sí. Què vols que el públic s'endugui de veure aquest curt?
Jo crec que la gent que el vegi vull que reflexioni sobre el cinema i el futur del cinema. I que que estimin la sala de cinema, que reivindiquin que el cinema no és només una pel·lícula, sinó també és la litúrgia de veure una pel·lícula amb altres espectadors, de que en aquella sala quadrada i fosca hi ha moltes emocions i moltes coses que són diferents de veure-les a casa. I el que vull que s'endugui la gent és això, no? aquesta emoció pel cine.
Molt bé. Doncs hem parlat amb Santi Gila, que doncs, és el responsable d'aquest spot i d'aquest curt Vida en ombres que podreu veure al Festival d'A, que arrenca avui dijous, com dèiem, i que s'estendrà fins la setmana que ve.
Sí, el festival dura fins al 6 d'abril.
Correcte, fins al 6 d'abril, amb aquest D'A Filmfest, que torna un any més. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui, Santi. Un plaer.
Moltes gràcies.
I esperem que no passi gaire temps per tornar-te a portar i parlar d'aquests nous projectes que tens entre mans.
Moltes gràcies.
Que vagi bé. Bona tarda.
Bona tarda.
Fins aquí el Connectats d'aquest dijous. Ens retrobem demà, com sempre, a les 4:03 de la tarda, ja divendres. I, com sempre, ens podreu trobar a la teva emissora local de l'àrea metropolitana.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.